Què tal, amics oients? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns 17 d'octubre del 2022 i sembla pràcticament que estiguem a ple estiu, perquè déu-n'hi-do quines temperatures hem tingut aquest cap de setmana i les que ens esperen de cara als propers dies. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem als valors amb els quals ens despertem avui.
Tenim 13 graus a Olot, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 12 a la Vall d'en Bas, a Vic i a Ripoll, 14 a Mieres i Anglès, 15 a Castellfollit de la Roca, es lleven amb 17 graus a Banyoles i a Girona, 18 a Figueres, 7 a Das i 6 a Vall de Núria.
Doncs amb aquestes temperatures prèvies hem d'esperar un altre dia d'estiu. Dani Ramírez.
Déu-n'hi-do la calor que ens ve, i a més amb un cel gairebé serè. Això sí, al matí alguna boira, i les nits seran fresques, però potser no tant. També puja un parell de graus de temperatura nocturna. Destacable, doncs, aquesta calor que ens portarà vora els 30 graus. I això no s'acaba aquí, perquè dilluns, dimarts, dimecres arribarem al màxim de calor, especialment dimarts i dimecres, temperatures que podrien arribar a les més altes, als 30, 32, potser 33 graus. Això és excepcional, són temperatures molt estiuenques, i bé, doncs, això no té aturador de moment, no ve cap gran canvi de temps, la calor moderada es mantindrà fins divendres ben bé de la setmana vinent, i per tant estem parlant de 7-8 dies més, encara amb temperatures molt més altes del normal, amb un ambient al migdia estiuenc.
Gràcies, Dani. Bon dia i bona hora. Titulars del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. Avui anirem fins a Sant Jaume de Llierca perquè començarà les obres d'ampliació del centre cívic aquesta mateixa setmana. Consistirà en la construcció d'un nou edifici de 300 metres quadrats de superfície.
Després d'un procés més llarg del previst, l'Ajuntament calcula que estarà en ple funcionament a finals del 2023. El consistori també agilitzarà en breu la compra de la finca de la Brutau per tirar endavant el complex dedicat al benestar de les persones.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol.
Esperem que en el decurs d'unes dues setmanes doncs ja es vegin les màquines treballant i fent doncs el que és la fonamentació, l'estructura d'aquest equipament doncs tan esperat durant tants anys a Sant Jaume de Llierca, perquè de fet fa una colla d'anys, uns 3-4 anys, vam anunciar doncs que ens convenia doncs fer aquest centre social, ampliar el que era la part de centre cívic per dotar d'un espai major i més important per tot el col·lectiu de la gent gran, però a part de la gent gran doncs també per les entitats socials, per tota la gent del poble que disposi d'un bon centre social, no? Llavors
avui també parlarem d'economia, perquè el Patronat de Turisme de Catalunya escull la Garrotxa per formar tour operadors. Durant aquesta setmana, un grup nombrós de professionals turístics procedents d'arreu d'Europa han gaudit de conferències i sortides formatives per la comarca.
L'objectiu de l'Àrea Catalana de Turisme és promocionar diferents indrets del territori i donar a conèixer diferents comarques perquè acullin congressos o activitats relacionades amb el turisme.
La membre del Patronat de Turisme és Tura Masoliver.
S'han organitzat un seguit de viatges en els quals hi han participat les diferents agències d'esdeveniments que s'han fet per diferents territoris. En el nostre cas, a nivell de província de Girona, hem organitzat doncs, tres d'aquests viatges, un dels quals ha passat aquí a la Garrotxa. Concretament, tenim 8 representants d'agències d'esdeveniments d'arreu d'Europa, i el que hem fet doncs, és seleccionar un itinerari que hem cregut doncs, es considera interessant per poder promocionar tota l'oferta que hi ha a nivell garrotxí de tota aquesta oferta del que et comentava. No? Una mica doncs, de reunions, no congressos, perquè aquí la capacitat potser congressual no és tan gran, però estem parlant doncs, de reunions més petites, incentius.
Aquesta setmana es parlarà molt del càncer, especialment del càncer de mama, però el càncer té moltes vessants i aquesta setmana hem conegut la història de la Iris. És una nena petita de Besalú, una nena de poc més de 2 anys que pateix una greu malaltia.
El seu pare, en Daniel Ros, ha passat pels micròfons de Ràdio Olot per explicar el seu cas i la iniciativa que va tenir ell i altres comerciants del poble a fer una cervesa artesana. També des de fa uns dies la família de l'Iris i moltes altres del territori espanyol poden celebrar l'avenç en la llei de la baixa laboral pels dos progenitors en aquests casos.
Bé, va ser molt precipitat després de que la nena presentés uns mal de caps i una rigidesa en el coll. Al febrer, doncs ja de seguida de l'Hospital Trueta, quan al final, després d'estar unes setmanes pendent de que potser només era un tortícolis, doncs la van derivar ràpidament, quan vam veure el que era, cap a la Vall d'Hebron. I des de llavors, doncs ara ja fa més de 8 mesos, doncs vivim aquí a Barcelona, i més enllà de que l'estiu vàrem poder venir 2 setmanes a Olot i anar a Besalú fins i tot 2 setmanetes a poder treballar, doncs estem aquí.
Història de solidaritat de la qual en parlarem ara. De fet, són declaracions fetes al programa En Profunditat amb en Roger Isern que podeu recuperar a les nostres plataformes digitals. En cultura, la decepció de molts independentistes al veure que no hi havia res preparat més enllà del procés centra la última novel·la de Francesc Serés.
L'escriptor, que fins fa poc havia residit a la Vall del Ser per traslladar-se a Berlín, ha presentat a Olot la mentida més bonica després d'haver-ho fet a Barcelona. Barcelona i a Girona.
Fins que algú no surti i expliqui què hi havia de veritat i què no hi havia de veritat, amb totes les dificultats que això suposa, no? Penso que no es farà, no tindrem una certa pau, una certa contemporaneïtat cívica i una certa tranquil·litat política, evidentment.
I la llum d'en Xavier Carbonell segueix brillant, i de quina manera?
L'artista olotí que va morir fa 7 anys tindrà la seva exposició d'homenatge a Sant Joan de les Abadesses. Carbonell va ser una de les figures de l'art contemporani més importants de la història de la comarca, portant les seves obres a gairebé tot el món. L'exposició porta per títol Llum vellutada i s'hi poden veure les obres més destacades de la seva pintura, la seva principal faceta.
La seva vídua és l'escultora Rosa Serra.
I és una exposició que em fa molta il·lusió, perquè en Xavier fa 7 anys que es va morir i Olot no li han fet mai de la vida res. I llavors també és una oportunitat que jo he vist obres, que les tenim estivades, que les hem guardat i que jo les vaig viure quan les pintava, quan les feia, i llavors he pogut tornar a reviure una mica i veure-les exposades altra vegada. Crec que ell en aquest moment deu estar molt content que s'hagi fet.
I un altre homenatjat ha estat en Josep Maria Francino, que rep la mosca del Col·legi de Periodistes de Catalunya a títol pòstum per la seva trajectòria a la ràdio catalana.
Francino, que va ser el creador de Catalunya Ràdio i el director de Ràdio Olot a mitjans dels anys 80, ha estat homenatjat pels seus companys en una cerimònia on també s'ha distingit amb la mosca grossa Quim Lledó, responsable de comunicació de la Generalitat a Girona.
La vídua d'en Josep Maria Francino és la Pilar Mangol.
Per mi va estar una nit d'il·lusió compartida amb el Josep Maria, encara que ell no hi sigui, perquè sé que ell hagués viscut aquesta nit i aquest reconeixement de la seva professió amb molta il·lusió. El Josep Maria Francino va ser una persona que es va dedicar durant moltíssims anys a la seva professió i ho va fer amb molt d'amor, amb molt d'enteniment, amb molta intel·ligència i sobretot va ser un innovador, una persona que va innovar en moltes coses i en molts aspectes de la nostra professió. Una persona doncs, que molts de nosaltres ens hi hem emmirallat i ha sigut un plaer rebre aquest premi.
I en matèria esportiva, l'Olot no aixeca cap. La Unió Esportiva Olot torna a caure. Els errors defensius o la inoperància atacant van condemnar els olotins al camp del Manresa.
Van perdre per 1-0 i continuen en zona de descens, ara 3 punts de la permanència. Per acabar-ho de dubar, Sebas Coris es va lesionar.
Escoltem a Manix Mandiola.
Hemos competido bien, lo que pasa es que el problema suele ser, y donde es determinante es en las áreas. Yo creo que en la nuestra hemos estado en 2 jugadas, por lo menos, que los hemos sufrido, un penalti y un gol. Y en alguna más ahí hemos estado no con la contundencia que debíamos estar, así lo entiendo yo, y te hablo, que veré las imágenes, lo analizaré mejor, pero la sensación que tengo es eso, ¿no? Que hemos dado facilidades. Y luego pues arriba pues no hemos tenido la pegada que un equipo que quiere ganar un partido tiene que tener, ¿no? Lo demás hemos tenido mucho trabajo, mucha entrega, yo en eso no los puedo pedir más a los chavales.
Avui és Temps d'Anàlisi al tercer temps, com sempre amb en David Planella i tot el seu equip a 1:45 del migdia i a 8:45 del vespre.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Dilluns de mercat setmanal, Policia Municipal d'Olot, com tenim el trànsit?
Bon dia des de la Policia Municipal. Les reserves d'estacionament previstes per avui són al carrer Alcalde Lluís Casademont, a l'Avinguda Reis Catòlics, amb carrer Ximenes i la carretera de les Tries. Per avui és tot. Bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més. Primer punt de contacte d'aquest dilluns a Sant Jaume de Llierca, que començarà les obres d'ampliació del centre cívic aquesta mateixa setmana. Consistirà en la construcció d'un nou edifici de 300 metres quadrats de superfície.
Després d'un procés més llarg del previst, l'Ajuntament calcula que estarà en ple funcionament a finals del 2023. El consistori també agilitzarà en breu la compra de la finca de la Brutau per tirar endavant el complex dedicat al benestar de les persones.
Informa Aniol Puigverd.
Un dels projectes més esperats per Sant Jaume de Llierca comença a ser una realitat. Es tracta de l'ampliació del centre cívic, una proposta que l'Ajuntament va anunciar fa 4 anys i que cada vegada es veu més a prop. El centre actual ha quedat petit per fer-hi les activitats que demana la població. Després de que ja s'hagi realitzat l'adjudicació del projecte, si tot va com ha d'anar, la previsió és que aquesta setmana comencin les obres, uns treballs que duraran més o menys un any. Segons el full de ruta de l'equip de govern, la pròxima tardor ja hi hauria d'haver l'edifici construït, això sí, fins a finals de l'any que ve no estarà disponible. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Esperem que en el decurs d'unes dues setmanes doncs, ja es vegin les màquines treballant i fent doncs, el que és la fonamentació de l'estructura d'aquest equipament doncs, tan esperat durant tants anys a Sant Jaume de Llierca perquè, de fet, fa una colla d'anys, uns 3-4 anys, vam anunciar doncs, que ens convenia doncs, fer aquest centre social, ampliar el que era la part de centre cívic per dotar d'un espai major i més important per tot el col·lectiu de la gent gran, però a part de la gent gran doncs, també per les entitats socials, per tota la gent del poble que disposi d'un bon centre social. No? Llavors...
La construcció de l'edifici adjacent al centre cívic de Sant Jaume anirà acompanyada d'una nova gestió a l'hora de fer funcionar el servei. En aquest sentit, Jordi Cargol ha volgut deixar clar que fins que les obres no estiguin del tot acabades, no s'activaran tots els serveis. L'objectiu és que entrin en funcionament a la vegada.
Centre, no? Perquè ha de ser un centre, doncs, evidentment, que doti, doncs, a part de l'espai físic, doncs, de que hi hagi doncs, més activitats doncs, per la gent gran, doncs, que hi hagi un servei d'acompanyament a través de serveis socials propis de l'Ajuntament, doncs, de dinamitzar a través d'una persona que pugui dinamitzar doncs, activitats i tota la gestió doncs, que necessita aquest centre social. No? Això també és un projecte que s'ha de fer. El que no podem esperar és acabar les obres i llavors, escolta'm, com organitzem i com gestionem aquest espai.
A part d'aquest nou espai de 300 metres quadrats que es construirà al costat del centre cívic, també hi ha un projecte nou molt important pel municipi. Es tracta de la recuperació de la Brutau, una antiga fàbrica que convertiran en un àrea d'equipaments destinada al benestar de les persones. I faran un hotel, un restaurant, una piscina coberta i un laboratori creatiu, entre d'altres serveis. La finca de més de 17.000 metres quadrats de superfície encara no és de l'Ajuntament, però les relacions amb la propietat van a bon ritme per fer la compra-venda. Cargol assegura que no és un tràmit fàcil i que l'Ajuntament no pot assumir tota la inversió pel que caldrà el suport de la iniciativa privada.
Nosaltres ens agradaria doncs, aquest any, abans d'acabar l'any, doncs, ser propietaris de la finca i de cara a l'any que ve doncs, iniciar doncs, el que ha de ser tot un seguit de del projecte, doncs, la viabilitat econòmica d'aquest gran projecte. Ah. Ens hem mogut en aquest aspecte doncs, amb gent doncs, de fora doncs, de la comarca, amb inversors, hem estat doncs, mantenint reunions amb futurs doncs, inversors que ens poguessin doncs, aportar doncs, aquell capital que és tan necessari perquè estem parlant d'un projecte doncs, molt ambiciós.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca té previst començar l'any nou amb el projecte de viabilitat de la recuperació de la Brutau sobre la taula. Es tracta d'una iniciativa amb caràcter comarcal i calculen que per ser viable la piscina hauria de tenir un miler d'usuaris. El consistori té previst comptar amb el suport dels fons Next Generation.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica. El Patronat de Turisme de Catalunya escull la Garrotxa per formar tour operadors. Durant aquesta setmana, un grup nombrós de professionals turístics procedents d'arreu d'Europa han gaudit de conferències i sortides formatives per la comarca.
L'objectiu de l'Àrea Catalana de Turisme és promocionar diferents indrets del territori i donar a conèixer diferents comarques perquè acollin congressos o activitats relacionades amb el turisme.
Informa Roger Isern.
El turisme i la Garrotxa van lligats de la mà en qualsevol època de l'any, però durant la temporada de tardor és més viu que mai. De cares a aquests mesos, on s'espera una gran afluència de turistes a la zona, des del Patronat de Turisme de Catalunya s'ha volgut fer una aposta per promocionar encara més el territori. S'han convidat més d'una cinquantena de tour operadors de França, Regne Unit, Itàlia, Europa Central, Benelux i països nòrdics especialitzats en turisme de reunions. La membre del Patronat de Turisme de Catalunya és Tura Masoliver.
S'han organitzat un seguit de viatges en els quals hi han participat les diferents agències d'esdeveniments que s'han fet per diferents territoris. En el nostre cas, a nivell de província de Girona, hem organitzat doncs, tres d'aquests viatges, un dels quals ha passat aquí a la Garrotxa. Concretament tenim 8 representants d'agències d'esdeveniments d'arreu d'Europa i el que hem fet doncs, és seleccionar un itinerari que hem cregut doncs, es considera interessant per poder promocionar tota l'oferta que hi ha a nivell garrotxí de tota aquesta oferta del que et comentava. No? Una mica doncs, de reunions, no congressos, perquè aquí la capacitat potser congressual no és tan gran, però estem parlant doncs, de reunions més petites, incentius...
Aquesta setmana els turoperadors han participat en una trobada al Centre de Convencions de PortAventura amb la participació de 87 empreses catalanes. A la tarda es van iniciar 9 viatges per diferents punts de Catalunya per mostrar a aquests turoperadors que Catalunya és una destinació de primer nivell molt ben preparada per acollir turisme de reunions, una vessant del turisme que es vol portar a la Garrotxa per tal d'organitzar conferències o congressos.
Bàsicament és això, no? Doncs promoure tota l'oferta que hi ha a nivell del turisme de reunions per poder portar aquest turista més internacional, sobretot un turisme que, el que et comentava, no? que fuig de lo que és l'estabilitat de l'estiu o de temporades altes per poder doncs, promoure tot el turisme que es mou fora d'aquesta temporada, que té doncs, un nivell adquisitiu una miqueta més alt, un nivell cultural també més alt i que per tant doncs, interessa promoure i interessa tenir-lo al llarg de tot l'any. No? Estem parlant de temporades més de tardor, més de primavera i sobretot això no? a nivell internacional.
El turisme de reunions va generar el 2019 a Catalunya uns ingressos d'1.745.000 euros.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Tots units amb l'Iris. Descobrim la història de la petita Iris. És una nena de poc més de 2 anys de Besalú que pateix una greu malaltia. El seu pare, en Daniel Ros, ha passat pels micròfons de Ràdio Olot per explicar el seu cas i la iniciativa que van tenir ell i altres comerciants del poble, fer una cervesa artesana.
També des de fa uns dies, la família de l'Iris i moltes altres del territori espanyol poden celebrar l'avenç en la llei de la baixa laboral pels dos progenitors en aquests casos.
Viure una situació com la que passa la petita Iris i la seva família és una de les lloses més grans que et pots trobar a la vida. Des de fa més de 8 mesos, la vida dels pares i la família de l'Iris gira entorn de l'hospital. Després que se li detectés un tumor al cerebel, una de les parts de l'encèfal, l'Iris ha requerit diverses operacions i tractament oncològic. Això el va obligar en Daniel Ros, el pare de l'Iris i la seva parella, l'Ingrid, a deixar-ho tot per acompanyar i cuidar la seva filla, que va haver de rebre tractament primer a la Vall d'Hebron, de Barcelona i després a Madrid, on han estat 2 mesos i han tractat l'Iris amb radioteràpia de protons. Una situació gens fàcil, però que en Daniel ha explicat al programa en profunditat de Ràdio Olot amb total fermesa.
Bé, va ser molt precipitat, després de que la nena es presentés uns mal de caps i una rigidesa en el coll. Al febrer, doncs ja de seguida de l'Hospital Trueta, quan al final, després d'estar unes setmanes pendent, que potser només eren tortícolis, doncs la van derivar ràpidament, quan vam veure el que era, cap a la Vall d'Hebron, i des de llavors, doncs ara ja fa més de 8 mesos, doncs vivim aquí a Barcelona, i més enllà de que a l'estiu vàrem poder venir 2 setmanes a Olot i anar a Besalú fins i tot 2 setmanetes a poder treballar, doncs estem aquí. És un procés llarg, i bé, cal passar-hi fins que la curin, i això ha desencadenat aquesta malaurada situació i ha desencadenat doncs, aquesta història de solidaritat que va néixer a Besalú.
En Daniel també explica que hi ha una data marcada en vermell al seu calendari, és el 10 de febrer del 2022, quan la seva vida s'atura i depèn de l'estat de salut de l'Iris. Diu que a partir d'aquell dia tot s'atura i canvia.
Des del dia 10 de febrer s'atura tot el teu dia a dia. El ser d'una nena que té ara 2 anys i mig, una miqueta més de 2 anys i mig, encara no tenia els 2 anys, quan et diagnostiquen això i l'urgència que comporta, doncs et pares, i de cop i volta, del dia 10 ja no vam poder tornar a casa, no vam poder tornar a les feines, i com que a més la casuística de cada càncer i de cada problemàtica, si requereixen d'operacions o no, o en aquest cas que es va quedar sense mobilitat, doncs els dos progenitors es vam haver de quedar aquí a l'hospital. I des de llavors era com, ai, d'aquí un mes intentaré pujar un moment a Besalú, que vaig deixar això, anirem, saps? És a dir, era com intentar quadrar coses que havies deixat totalment aturades, però realment el dia a dia, operacions, UCIs i tota la pesca de tot això, doncs fa que el teu dia a dia es quedi aturat.
Arrel de tot plegat, en Dani fa passos endavant per trobar petites ajudes perquè el camí cap a una recuperació no sigui tan feixuc. Aprofitant el tractament que va passar l'Iris a Madrid, en Daniel, juntament amb altres persones, van aprofitar per reclamar a les institucions que la llei que dona la baixa laboral a un dels dos progenitors sigui ara per tots dos. Un pas que ja s'ha aprovat i que es portarà ben aviat al Congrés dels Diputats. Per una altra banda, en Daniel, gràcies a l'ajuda de 2 comerciants més de Besalú, va tirar endavant la cervesa Iris, una cervesa artesana amb què es volen aconseguir beneficis per finançar el tractament. Una idea que ha superat les expectatives.
Van fer les cerveses, es van acabar i després en van fer més des de Hopster, que ens van donar un altre cop de mà i van fabricar cerveses. Tot aquest boom solidari va fer que va començar per 2 veïns de Besalú a voler vendre cerveses, després el doctor Ramon Brugada, també de Besalú, va fer un tuit que es va fer viral i clar, en un moment es va fer tot viral. Tant que ens va permetre vendre cerveses per internet, que també va ser una web que va fer una altra de Besalú, és a dir, va ser una espiral de solidaritat que ens va permetre que nosaltres, estant aquí a Barcelona, ens permetés facturar a la botiga i que ens entrés algú d'ingressos i la sagnia aquesta econòmica de més a més doncs no fos tanta i l'endeutament doncs no hagi de moment sigut tan gran.
La història de l'Iris encara té molts capítols per escriure, uns capítols que s'espera que siguin molt positius després del coratge i la força que transmet la seva família. La cervesa Iris es pot adquirir a través de cerveseiris.cat o a la carnisseria Estela o a la botiga de souvenirs del poble besaluenc sota l'arcada.
De fet, el càncer serà notícia aquesta setmana, ho és sempre, però especial aquesta setmana perquè celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
Avui volem tornar-li el color rosa al seu significat en la lluita contra el càncer de mama i demostrar que és molt més que un color. És la investigació, la supervivència, el suport que les persones amb càncer de mama necessiten. Però encara queda molt per fer. Fes-te amb la teva samarreta el rosa és més que un color a la web tienda.contraelcancer.es i col·labora contra el càncer de mama. Associació contra el càncer.
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, vinculat a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, participa en un projecte europeu de recerca i aplicació d'intel·ligència artificial, el que es coneix com a ProCancer1.
L'objectiu és recollir més de 10.000 exploracions de ressonància magnètica de pacients amb càncer de pròstata per disposar d'una base de dades prou àmplia que permeti seguir tractaments més eficients. El radiòleg que encapçala el projecte a Girona, el doctor Cai Vilanova, explica que el ProCancer1 aportarà molta informació.
La similitud de l'exploració, que seria com una mamografia, és la ressonància magnètica. D'aquí la importància que, com tots sabem, que evidentment hi ha l'escreening de mama, doncs una mica, entre cometes, l'escreening del càncer de pròstata es realitza avui dia amb ressonància magnètica. D'aquí la importància d'aquest projecte per millorar aquesta detecció del càncer de pròstata, que hem de pensar que és el més freqüent en l'home.
A Europa aquest és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i el tercer més letal. 5 minuts
més! Parlem ara d'economia perquè els preus a la demarcació de Girona han caigut un 0,8% al setembre respecte al mes anterior, segons apunten les dades de l'INE.
Tot això fa que l'IPC en xifres interanuals se situï en el 9,5% a les comarques gironines, una xifra superior a la inflació catalana, que està al 8,5%, i també a l'espanyola, que està al 8,9%. La davallada dels preus ve sobretot d'una baixada del cost de l'habitatge, l'electricitat, l'aigua i el gas, que han caigut en conjunt un 4,2% en l'últim mes, i aquest és un dels principals motius del retrocés de l'IPC a Girona durant el setembre. També han baixat els preus de la cultura i l'oci un 2,3% menys, i els transports amb un 0,8%. Per contra, al final de les rebaixes i la nova temporada de tardor han disparat pujat un 3,3% l'índex en la roba i el calçat.
Un de cada tres habitatges del Colobret de Figueres té la llum punxada. Segons dades d'Endesa, al barri hi ha 340 punts de subministrament i a data d'avui només 229 tenen contracte. Això representa que el 32,6% estan connectats fraudulentament a la xarxa elèctrica. El responsable d'Endesa a Girona, Marc Enruaix, afirma, a més, que hi ha consums absolutament sobredimensionats vinculats a plantacions de marihuana.
Són consums industrials nascuts per temes de marihuana, de plantacions de marihuana, que tenen consums de fins a 6 vegades el que consumeix una vivenda. I llavors, el problema és que posen en crisi les nostres instal·lacions. Perquè nosaltres tenim dimensionada la xarxa per consums domèstics, que és el que hi ha al Colobret. El que passa és que, clar, aquí hi ha un consum industrial fraudulent i fora de la llei.
De fet, la companyia ha registrat 1.300 talls per sobrecàrregues des del 2019 i ha hagut de destinar 330.000 euros a reparar la xarxa i substituir fossibles. Endesa inverteix 114.000 euros per al nou centre de transformació que duplicarà la potència elèctrica del barri. I més mesures, en aquest cas les que prenen a Viladrau, a Osona. Han posat en marxa des de principis d'octubre un dispositiu de restriccions de camins i més vigilància per regular l'augment de visitants durant la tardor i, sobretot, pel fur de castanyes massiu que pateixen en aquesta època de l'any. La seva alcaldessa és la Noemí Basties.
En cas de detectar per part d'ells algun furt, s'intenta doncs requisar les castanyes. En el cas doncs que això no funcioni, de que no ho vulguin deixar o que hi hagi algun problema, s'avisa Mossos d'Esquadra. Aquest ve a ser el protocol que tenim.
Basties afegeix que el problema no són les famílies amb cistells, sinó les bandes organitzades. Aquesta tardor ja han fet una vintena de comissos amb castanyes furtades per part de grups que van amb sacs grans per robar el màxim nombre possible de quilos i després poder-les vendre. Aquest diumenge hi havia molta afluència de visitants en punts d'interès com la del castanyer de les Nou Branques. I ens quedem a la comarca d'Osona, on ha mort un home de 66 anys.
Sí, ha mort aquest diumenge en precipitar-se per un canal de muntanya a la zona del Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, al municipi de l'Esquirol, a Osona. Segons han informat els bombers de la Generalitat, han rebut l'avís de l'accident a les 4 de la tarda i han activat dos helicòpters de rescat amb el grup d'actuacions especials de muntanya i un equip mèdic del sistema d'emergències mèdiques, així com també una dotació terrestre de Vic. Poc després de les 5, una de les aeronaus ha trobat objectes personals de la víctima a prop d'un canal boscós amb una caiguda pronunciada. L'helicòpter ha descarregat els efectius que duia a bord, que han localitzat l'home i el metge del SEM n'ha dictaminat la seva mort.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Pàgina cultural. La decepció de molts independentistes al veure que no hi havia res preparat més enllà del procés centra l'última novel·la de Francesc Serés. L'escriptor, que fins fa poc havia residit a la Vall del Ser per traslladar-se després a Berlín, ha presentat a Olot La mentida més bonica, després d'haver-ho fet ja a Barcelona i a Girona. Ho ha seguit en Joan Manel Robles.
Roda el món i torna al Born. Després de la direcció de l'Institut Ramon Llull, la multipremiada novel·la La casa de foc i l'estada a Berlín, que li ha permès dedicar-se en cos i ànima a l'ofici d'escriptor, Francesc Serés ha tornat a la Garrotxa, comarca on ha estat vivint els últims anys, per reunir-se amb amics i coneguts, alguns d'il·lustres, com l'escriptor i productor Toni Soler, i la gran majoria molt implicats en el procés independentista. Amb ells ha volgut compartir la catarsi que li ha suposat escriure la seva darrera novel·la, La mentida més bonica, on volca negre sobre blanc i en ficció el desengany i la frustració viscuts per molta gent que va confiar que la independència era possible perquè va creure a qui li assegurava que tot estava preparat. I escriu sobre la frustració per l'engany de líders independentistes i per l'autoengany dels propis socis, militants o simplement simpatitzants de la causa. Serés explica que li ha costat molt escriure aquesta novel·la, però volia ser el primer a expressar que l'emperador anava nu i encendre la metxa d'una reflexió que creu necessària per fer net 5 anys després de l'1 d'octubre.
Fins que algú no surti i expliqui què hi havia de veritat i què no hi havia de veritat, amb totes les dificultats que això suposa, no? Penso que no tindrem una certa pau, una certa contemporaneïtat cívica i una certa tranquil·litat política, evidentment. He fet moltes entrevistes per veure que jo no anés errat, és a dir, que algú no ho veies dient, ostres, Francesc, que estàs escrivint, això no enquadra, no? I a molta gent li vaig fer aquesta pregunta, de, tu quan te'n vas adonar que era tot mentida? No? I a ningú li va sorprendre la paraula mentida. No hi ha solució, hi ha possibles vies d'escapatòria, hi ha possibles cures, hi ha possibles, diguéssim, pegats, solucions parcials. Una solució definitiva, això és molt complex, perquè el problema d'inici, és a dir, el problema per quan vam iniciar el procés, la independència continua sent aquí, és a dir, ningú vol que la seva llengua estigui matxacada, ningú vol que el seu país tingui un dèficit fiscal com el que té. Però tampoc ningú no vol que li prenguin el pèl per beneficiar els partits.
Durant la presentació i en diverses ocasions, l'escriptor va fer referència a les emocions que traspuaven, primerament amb la conversa que va mantenir amb l'advocada i activista Raquel Vilà i, posteriorment, responent les preguntes del públic, en un lloc, l'Orfeó Popular Olotí, que el connecta amb l'origen del seu idili amb la Garrotxa, allà pels anys 90.
Home, és fantàstic, és la meva segona ciutat, és un lloc en el qual jo m'hi sento molt a gust, i venir aquí a l'Orfeó, poca gent sap que jo aquí l'any 94-95 vaig fer el decorat dels Pastorets. Sí, que tornar aquí és fantàstic sempre, i me recorda una persona que estimava molt, que era la Maria Pilar, que tots la recordem molt, i que venia aquí avui també és fer-li un petit homenatge.
La presentació de la novel·la La mentida més bonica va ser un acte coorganitzat per les dues llibreries olotines, Drac i Isop.
I la llum d'en Xavier Carbonell segueix brillant. L'artista olotí que va morir fa 7 anys tindrà la seva exposició d'homenatge a Sant Joan de les Abadesses. Carbonell va ser una de les figures de l'art contemporani més importants de la història de la comarca, portant les seves obres a gairebé tot el món. L'exposició porta per títol Llum vellutada i s'hi poden veure les obres més destacades de la seva pintura, la seva faceta principal.
Sant Joan de les Abadesses acull l'exposició La llum vellutada de Xavier Carbonell. Parlar de l'artista olotí és parlar d'un creador de llarga i fecundada carrera de creació. Ara, les seves obres es poden visitar fins al 20 de novembre al Palau de l'Abadia. Fins a la seva mort, l'agost de 2015, Carbonell va portar el seu art per tot el món. De fet, és considerat com l'artista més internacional d'Olot. El comissari de l'exposició és Eusebi Puigdemunt.
Aquesta exposició és una exposició en memòria i homenatge a en Xavier Carbonell, un pintor olotí. Va morir ara l'agost fa 7 anys. I hi podem trobar, doncs, tres temes que per ells eren icònics. Un és l'espai urbà de Nova York, l'altre, la terra femenina a través de la figura de la dona, i després, amb quadres de més petit format, els paisatges d'arbredes, de llocs nevats, és això, aquesta visió molt personal de l'entorn i de la realitat que ell recrea a través d'una llum molt vellutada, molt treballada.
Una exposició que ha permès als més propers de Carbonell reviure els seus moments de creació. Tot i que també va practicar disciplines com ara l'escultura o la ceràmica, la seva creació artística més destacada fou la pintura. Una de les persones lligada a la vida de Xavier Carbonell és la que va ser la seva dona en el seu moment, l'escultora Rosa Serra.
I és una exposició que em fa molta il·lusió, perquè en Xavier fa 7 anys que es va morir i Olot no li han fet mai de la vida res. I llavors també és una oportunitat que jo he vist obres que les tenim estivades, que les hem guardat i que jo les vaig viure quan les pintava, quan les feia, i llavors he pogut tornar a reviure una mica i veure-les exposades altra vegada. Crec que ell en aquest moment deu estar molt content de que s'hagi fet.
Ara l'exposició de Carbonell es podrà veure al segon pis del Palau de l'Abadia i estarà obert al públic de dilluns a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 7 i els diumenges de 10 a 2.
I Josep Maria Francino rep la mosca del Col·legi de Periodistes de Catalunya a títol pòstum per la seva trajectòria a la ràdio catalana. Francino, que va ser el creador de Catalunya Ràdio i director d'aquesta casa de Ràdio Olot a mitjans dels anys 80, ha estat homenatjat pels seus companys en una cerimònia on també s'ha distingit amb la mosca grossa Quim Lledó, responsable de comunicació de la Generalitat a Girona.
Les mosques de la informació és un dels actes més destacats del calendari del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En un acte celebrat divendres a la sala Josep Irla de la Casa de Cultura de Girona, els periodistes gironins van donar dues mosques del col·legi. La primera, a Josep Maria Francino, que va morir el desembre passat. En la seva glosa, el director de continguts de Ràdio Olot va destacar la seva trajectòria valenta i innovadora en el panorama radiofònic català, recordant gestes com la Ràdio Olímpica de l'any 92. També va fer un repàs a la seva vida personal, on els Beatles van tenir-hi un paper molt destacat. La seva vídua, Pilar Armengol, destacava als micròfons de Ràdio Olot que en Josep Maria Francino estaria orgullós d'haver rebut aquest guardó.
Per mi va estar una nit d'il·lusió compartida amb el Josep Maria, encara que ell no hi sigui, perquè sé que ell hagués viscut aquesta nit i aquest aquest reconeixement de la seva professió amb molta il·lusió. El Josep Maria Francino va ser una persona que es va dedicar durant moltíssims anys a la seva professió i ho va fer amb molt d'amor, amb molt d'enteniment, amb molta intel·ligència i sobretot va ser un innovador, una persona que va innovar en moltes coses i en molts aspectes de la nostra professió. Una persona doncs, que molts de nosaltres ens hi hem emmirallat i ha sigut un plaer rebre aquest premi.
Armengol ha destacat que Josep Maria Francino ha estat segurament la persona d'aquest país que més oportunitats s'ha donat a professionals de la ràdio.
És una de les persones, un dels professionals que més coses ha fet, que més ha innovat en el camp de la ràdio, que ha tingut més càrrecs, que ha muntat més programacions, més emissores, que ha donat veu a molta gent, que ha promocionat a molta gent que després ha triomfat. Ha sigut una persona doncs, que ha viscut la seva professió molt intensament i jo crec que aquella nit ell hagués estat molt content, li hagués fet molta il·lusió i a mi me'n va fer moltíssima i em va emocionar molt.
La segona mosca del col·legi va ser per Joan Ventura, president de la Junta de l'entitat en els últims 8 anys. La mosca de Sant Narcís l'ha rebuda Marc Gasol, la borda ha anat a parar per a Renfe i la mosca grossa per a Quim Lladó, cap de la premsa de la Generalitat a Girona.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot torna a caure. Els errors defensius i la inoperància atacant van condemnar els olotins al camp del Manresa.
Van perdre per 1-0 i continuen en zona de descens, ara a 3 punts de la permanència. Per acabar-ho d'adobar, Sebas Coris es va lesionar.
Informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot no va poder donar continuïtat a la primera victòria de la temporada. Va arribar a Manresa amb l'esperança de poder començar una bona ratxa i va marxar de la capital del Bages amb la decepció d'haver tornat a ensopegar. L'equip de Mànix Mandiola va competir bé contra un rival en forma que encadenava 17 partits sense perdre, però tal com diu el tècnic basc, va pagar cara la falta de contundència.
Hemos competido bien, lo que pasa es que el problema suele ser y donde es determinante es en las áreas. Yo creo que en la nuestra hemos estado en 2 jugadas, por lo menos, que los hemos sufrido un penalti y un gol, y en alguna más ahí hemos estado no con la contundencia que debíamos estar. Así lo entiendo yo y te hablo, que veré las imágenes, lo analizaré mejor, pero la sensación que tengo es eso, ¿no? Que hemos dado facilidades. Y luego, pues arriba, pues no hemos tenido la pegada que un equipo que quiere ganar un partido tiene que tener, ¿no? Lo demás, hemos tenido mucho trabajo, mucha entrega, y en eso no les puedo pedir más a los chavales.
Les jugades decisives del partit van ser la primera part i van tenir un denominador comú, Noah Bafoe. El davanter del Manresa sempre va guanyar la partida a la defensa olotina i al minut 27 va forçar un penal per agafada d'Uria Ayala. En aquell moment, l'Olot va tenir la sort de cara perquè Pellegrín va enviar el llançament al pal, però l'alegria va durar molt poc perquè al cap de 7 minuts el mateix Noah va conduir una jugada en atac que va acabar amb un xut creuat de Jaume Pascual al fons de la xarxa. L'Olot va tenir fins a 3 oportunitats per frenar-la, però ni Ayala, ni Gonzalo, ni Vigas no ho van fer.
Yo creo que tenemos que ser, no sé, más, un poquito más agresivos y con mucho más de fe. Yo creo que algo nos ha faltado, no te sé decir ahora mismo, para ganar un partido. Nos ganan por la mínima, estamos dentro del partido hasta el final, o sea, que competimos yo creo que bastante bien en general, pero nos falta, algo nos falta.
En atac, el que va faltar, una vegada més, va ser el gol. Ahir, Mànix Mandiola va donar confiança als mateixos davanters que van sortir d'inici contra el Formentera, Xumetra, Ferran Bruguer i Sebas Coris, però amb prou feines van tenir una oportunitat de gol. I a la segona meitat, amb Cerdà, Manel Busquets i Forgas al camp, l'Olot tampoc no va generar ocasions. Només va incomodar el Manresa en els últims minuts, quan els locals estaven tancats defensant el marcador i els visitants abocats a l'àrea.
L'atac normalment se improvisa mucho, vives un poquito del acierto de los artistas de arriba, ¿no? Son los que desequilibran, ¿no? Y hoy pues hemos hecho mucho trabajo. Ferran en el primer tiempo ha hecho un montón de rupturas y ha llegado bien y ha generado buenas llegadas. Entre Callis y Eloy, en los primeros 15 minutos han entrado al área, pero un montón de veces. Pero nos ha faltado ese último pase, eso que hace un equipo bueno o menos bueno.
La d'ahir al camp del Manresa per 1-0 és la quarta derrota en 7 jornades d'un Olot que té 5 punts i és antepenúltim en zona de descens directe i a 3 punts de la permanència. I les males notícies no s'acaben aquí perquè el Congost es va lesionar a l'abductor Sebas Coris, un jugador que encadena un problema físic rere l'altre i que ara probablement s'haurà de tornar a aturar. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, partit molt important a casa contra el Terrassa, un rival directe a la part baixa de la taula.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.